Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
Sentir el meu programa preferit és cuidar-me i començar el dia enriquint la meva microbiota amb el kèfir més deliciós també.
Activia Kèfir patrocina Que no surti d'aquí.
Prefereixes no comentar-ho, això.
M'he de mantenir algunes coses per la intimitat, sí, perquè home, últimament sí. Estic d'un obert, que m'estic passant tres pobles.
Ahir, déu-n'hi-do.
M'està agafant fred. Saps quan ventiles la casa, que ho has de fer per força, perquè si no tot fa olor de reclusit, però...
Si et passes...
És gener, i t'agafa aquella rasca horrible que ja tens unes ganes de tancar i fotre la calefacció un altre cop que no pots aguantar-ho. Així em sento jo ara, perquè he explicat masses coses.
Ventilar massa té conseqüències a vegades.
A tu et devia dir la teva...
Home, clar, em va dir.
No, o en Bolíquet et devia dir alguna cosa perquè hi vas explicar molts detalls de la cita. Que
em van arribar coses, a mi fins i tot.
És que vau decidir titular el programa com la cita misteriosa.
Roger, com que vau decidir? Qui és el cap d'aquest programa?
Nosaltres, Marta, ja ho saps.
No, oficialment qui?
Ell cobra com a cap d'aquest programa i en realitat som nosaltres.
Jo cobro com a cap i això és una assemblea.
Doncs llavors és injust.
No, molt
llavors
injust.
S'hauria de repartir una part
de fet,
del sou,
és molt
no?
injust.
Molt injust.
Molt bé, en parlarem. Atenció, perquè us hem de comunicar una informació. Que molt aviat, en aquest programa, en aquest estudi, en aquestes cadires, s'hi asseuran dues persones que fan il·lusió, penso jo. Que n'hem parlat força en aquest programa. De fet, podem dir el dia ja, serà dijous de la setmana que ve.
S'està entrevistant molt últimament, eh?
Dijous, dia 22 de gener, vindran com entrevistats el que no surti d'aquí. Òscar Casas i Anna Mena.
Guapíssims, parella de guapíssims.
Aquesta cançó que és genial.
A veure, també és veritat que venen perquè... No sé si els fa il·lusió, però vull dir que hi ha un motiu pel qual ens venen a veure.
Sí, perquè estrenen per fi aquesta pel·lícula amb la qual es van enamorar, de la qual tots dos són protagonistes. Una pel·lícula que es diu Ídolos.
Una mica estil... Anna Mena i Álvaro... Ai, Anna Mena, Anna Castillo i Álvaro Mel. Dos actors que s'enamoren treballant, no?
Este piloto está hecho a tu medida.
Te quiero presentar a tu nuevo entrenador.
Ese hombre no existe para mí.
Soy un padre de mierda. Pero te están dando una oportunidad, no la despides.
Voy a hacerlo, pero con una condición. Tú no eres mi padre.
Aviam, de què va aquesta pel·lícula? Perquè ens haurem de posar molt al dia per entrevistar-los.
Vols la sinopsi, eh?
Sisplau.
L'Edu és un jove pilot de motos molt agressiu.
Boníssima.
I en qui no confia cap equip.
Boníssima.
L'Eli, cap de l'equip d'Espartim a Moto2, li ofereix una oportunitat amb la condició que sigui el pare de l'Edu, Antonio Velardi, qui l'entreni. L'Edu, que està clar que és l'Òscar Casas, fa molts anys que no veu el seu pare, un expilot que es va retirar de les pistes després de provocar la mort d'un altre pilot durant una cursa, i encara que l'Edu odia el seu pare per haver-lo abandonat, sap que només amb ell pot arribar a assolir el seu somni.
Ho té tota aquesta pel·lícula, relació complicada amb el pare, nòvia...
Però de moment l'Anna Mena no surt, espera't. L'Edu se sotmetrà a l'estricte control de preparació que li exigeix l'Antonio, que inclou deixar de banda l'amor.
Mira.
Fins que...
Que bona! Hòstia, que bona!
Fins que... Un bon dia.
Ja es veu què passarà.
L'Edu coneix la Luna.
Epa,
ai, la Luna,
boníssima.
Ai, que la Luna serà d'Anna Mena.
Com no sé, el passo de la Luna, ahà. Una jove artista que acaba d'obrir un saló de tatuatges just a sota de casa seva.
La vida és capritxosa, a vegades.
Motos, tatu, amor, prohibicions, pares conflictius...
Ganes, eh?
S'haurà d'estar molt pendent de la pel·lícula.
Què els preguntarem?
Home.
Clar, és que, aviam, aquí passa una cosa. Ells dos, quan roden aquesta pel·lícula, no són parella.
No. I què?
Que s'enamoren
O sigui, és la pregunta obligatòria que els haurem de fer.
I que la primera pregunta.
Els hi farà tothom aquesta pregunta en aquesta promoció que farà.
Sí, però
ens coneixem nosaltres tres companys.
Jo no la faré.
Exacte, jo
tampoc la
faré.
Perdona, Marta.
Perquè quan tenim els famosos... Nosaltres, espera, deixa'm dir el meu statement, Juliana. Nosaltres som molt piqui-piqui, poc placa-placa. En el sentit que aquí molt atrevits a dir coses i després quan tenim el famós davant ens convertim en tres chihuahuas.
No és veritat.
Jo
estic en contra.
En la Mumu.
Estic en contra, prou. Jo crec que hi ha dos tipus d'entrevista en aquest programa. La primera és l'entrevista a una amiga, que llavors sí, s'ha d'anar amb cert tacte perquè les amistats les hem de tractar amb cotó fluix.
Laura Escanes, per
exemple. Laura Escanes, Goico.
Goico.
I després hi ha un segon tipus d'entrevistat, com seria Òscar Casas, amb qui sí que ens atrevim una mica, sempre patim, però moltíssim, però ho fem, i de fet t'ho demostrarem fets. Perquè quan Òscar Casas va venir en aquest mateix programa, el que no surti d'aquí fa 2 anys...
Primer programa
Marta
de la història
Montaner
del que no surti.
Va preguntar-li, si no m'equivoco va ser tu...
No me'n recordo de res perquè estava a punt de parir.
Sobre una història que hi havia hagut en una pel·lícula que ell també havia protagonitzat i que estava promocionant, perquè també li va passar que es va enamorar d'una de les actrius. I li vam preguntar sobre el tema. Era una qüestió molt més diferent, perquè no era una relació tan pública i senzillament ens n'havien arribat rumors i ell es va limitar a dir que no volia parlar d'aquesta mena de temes, molt educat i molt somrient, perquè ell és fantàstic.
Chicos, amb l'Anna Mena, que... Exacte.
Amb Anna Mena, que estan noviíssims i que estan penjant instastories etiquetant-se, jo crec que no tindran cap problema, i menys venint junts, de parlar-ne.
És una promo conjunta que ja t'ofereixen des de... No? Departament de premsa de la pel·lícula.
Ens naixerà preguntar-li pel tema i no serà cap problema. A l'Anna Castillo, quan va venir aquí a promocionar Nowhere, una pel·lícula que va fer, també li vam preguntar sobre Cuento Perfecto i com s'havia enamorat d'Álvaro Mel. També ella va posar bastanta distància perquè era aquell moment que es negava a parlar-ne, però nosaltres ens vam atrevir. Boca petita, cagats com els que més, però sempre fem aquella pregunteta, sempre posem una mica de puteta.
Doncs que ens vagi molt bé, no?, el dijous 22 de gener.
Aquí estarem intentant fer la pregunta.
I sobre Can Casas, encara una altra notícia, perquè no sé si sabíeu que ahir el germà gran de l'Òscar, en Mario Casas, va saber, i suposo que va alegrar-se molt, de conèixer que està nominat als Goya a millor actor protagonista per una pel·lícula que es diu Molt lluny.
Ell ha guanyat alguna vegada un Goya?
Busquem-ho perquè tinc dubtes.
Jo et diria d'entrada...
És que potser que en té
no.
Un, eh?
Jo crec que és el típic actor molt popular, molt famós.
És que crec que això hi ha...
Però que no ha estat tan aplaudit per la crítica.
No en té un. Perquè ja es va guanyar la crítica, amb algun altre... Ara... Mira, Juliana.
Premio Goya a la millor interpretació
Mario
el 2021.
Casas té algun Goya, jo crec que sí que en té un.
Per quina pel·lícula, dius, Carla? No mataràs.
Ah, sí, veus?
El 2021.
Sí. Doncs, en cas de guanyar-lo, seria el segon per aquesta pel·lícula Molt lluny, del director català Gerard Toms, i on comparteix pantalla amb el nostre perfecte David Verdaguer.
Ai, com l'estimo, el David.
I és una pel·lícula on en Mario interpreta un ultra de l'Espanyol, l'equip d'en Roger.
¿Recuerdas cuando te dije que si tenía algo interesante te llamaría? Te vamos a probar para ver si eres nuestro próximo piloto en el Mundial.
Este piloto está hecho a tu medida.
Crec que això no és el...
Això és Ídolos.
Això és Ídolos. Però bé, el cas és que és una pel·lícula on ell apareix en un entorn hipermasculinitzat, molt violent, i llavors comença a descobrir la seva verdadera identitat marxant a Utrecht.
Tu l'has mirada, la pel·lícula?
No, però tinc ganes. I a part, recordo que quan... També és que sembla que en casa sigui obligatori venir el que no surti d'aquí, però quan va venir el programa ara fa gairebé un any, en Mario...
Sí.
Ell està promocionant una altra pel·lícula amb la Michelle Jenner. Mm-hmm. Però fora de... Ja de micros ens va parlar que d'aquí poc, falta poc, perquè s'estreni una pel·lícula que he fet amb companys catalans, on parlo potser una miqueta de català i on faig d'un seguidor de l'Espanyol.
Diu una frase en català en tota la pel·lícula i en aquell moment ens va proposar de venir amb David Verdaguer a fer una promoció. No ha acabat de succeir, tot i que seria... Per mi seria un somni, perquè seria el més a prop que estarem mai d'una trobada de parella doble entre Marta Montaner i Mario Casas, parella 1, i Juliana Canet i David Verdaguer, parella 2.
Això és un deliri de grandesa bastant...
M'agafo la tarda lliure.
Bastant notable.
Per això jo he dit que l'únic espai on això pot passar és aquí entrevistar-nos fent promoció. Això no passarà mai en cap altre context, perquè mai seran els nostres nòvios.
Bé, el cas és que l'Òscar Casas va felicitar el seu germà Mario a través d'Instagram Stories, dient que en Mario està nominat als Goya, enhorabona, germà... etcètera, etcètera. Per tant, felicitat a Can Casas.
La pel·li...
I tant.
Es fa dura, eh?
Quina de les dues?
La de Molt lluny. Que jo sé que l'he vista i es fot...
Costa Munt.
No guanyarà, no guanyarà el Goya, creus tu?
No ho sé, no, ell ho fa molt bé, ell ho fa molt bé.
Bé, en tot cas, dijous que ve, Anna Mena i Òscar Casas en aquest estudi. I escolta'm, Juli, parlant de tràilers, ens arriben també novetats professionals sobre la Rosalia.
Sí, ja sabeu que la Rosalia està en un moment personal molt dolç, completament embaladida amb la Loli Bahia, aquesta model de 23 anys francesa que sembla que li ha robat el cor. Jo me les imagino, ja ho sabeu, totes dues, juntes a cada minut, mentre de fons sona... Ja prou.
Mira, sobre aquesta relació que hi vam comentar que hi havia una diferència d'edat de 10 anys, hi ha un WhatsApp que diu: bon dia, sobre la diferència d'edat de la Rosalia i la model francesa, si apliquem la regla que diu que la línia vermella està en la meitat de la teva edat més 7, és a dir, una persona de 33 anys, la línia estaria al 16,5 més 7, que això donaria un mínim de 23,5, segons aquesta teoria que surt a la sèrie Parks and Recreation.
Que tu te'n fies molt, Roger, d'aquesta teoria la fas servir.
Sí. A perquè és l'única teoria i com l'única norma...
Quina és la teva meitat més 7, doncs?
Meitat més 38. La meitat és molt difícil de calcular sempre.
Per què?
Perquè la meitat de 38 costa molt.
És 19, no?
Veus?
Per això, Marta, ets tu, perquè ets brillant. Jo encara estava encallada amb el 3.
Clar, fins 15... 19 més 7 serien uns 26.
Mira, la meva edat. Molt bé! Et diré que és una merda de teoria, no per res, sinó perquè hi ha sempre molts altres factors.
I no sé qui s'ha inventat.
Que l'edat és un factor que pot significar poder i, per tant, pot generar una situació de desnivell en una relació, però n'hi ha molts altres, també.
És a dir, quan s'escapa d'aquesta norma, potser t'has de plantejar si la diferència és excessiva i si pot haver-hi algun problema. A mi em serveix.
Mira, en qualsevol cas, tornant a la Rosalia... Com que ella està tan centrada en l'amor, és probable que no se n'hagi adonat perquè està ballant al ritme d'aquesta cançó, la sintonia Marta ballant amb una boina a París. Però nosaltres, Déu meu, ja hem pogut veure el primer fragment de la tercera temporada de la sèrie Eufòria, de Max. Aquí som molt fans de la sèrie, com tothom, i és cert que teníem ganes de veure com apuntava maneres aquesta tercera temporada d'Eufòria, no? Després de tants anys esperant-la, perquè això s'està quedant llarg de collons. Però la realitat és que, sobretot, teníem ganes de veure-ho perquè hi surt la Rosalia.
A few years after high school, I don't know if life was exactly what I wished. But somehow, for the first time, I was beginning to have faith.
Ja us dic que amb aquest tràiler, que hem vist que és un teaser, és que no és un tràiler.
Juliana, i tant, dura un minut i mig.
A mi se m'ha fet tan curt. No la veiem gaire, a la Rosalia.
Ah, no,
és veritat que
no.
Cal recordar que ella fa més aviat un cameo, per tant, no és ni més... No és la protagonista, no? I, de fet, el tràiler que s'ha publicat, només hi veiem un frame on hi apareix, que clarament ens fa entendre que a la sèrie és una stripper, perquè està molt despullada, amb poquíssima roba.
Com sobre una barra.
Com en una barra.
I amb aquest collarí al coll que crida l'atenció.
Ens descol·loca. Jo ja no sé si és, perquè les primeres imatges que vam veure de la Rosalia Eufòria era amb el collarí, i donava a entendre com si hagués tingut un accident el seu personatge. Ara no sé si forma part gairebé com un complement, és que no ho entenc. Ei.
No ho sé.
Sempre és un misteri, aquesta sèrie.
Contrasta, eh? No, la imatge del disc de Lux amb aquesta escena ballant a la barra fent pole dance.
La creu.
Sí, sí.
Tinc moltes ganes de veure com li va i quin paper fa concretament a la sèrie, perquè realment, com veieu, hi ha molts dubtes, i ella trobo que n'ha parlat poc per com de rellevant és això per la seva carrera. De veritat, nois, o sigui...
Creus que li passa com salvant totes les distàncies, per favor, però saps aquella pel·lícula que va fer l'Aitana? Saps allò de no sé què de la paret?
Era bona.
Paret.
A mi m'agrada molt.
Saps que...
Dolenta mata.
Exacte, sí. La promoció a ella li va costar molt perquè ja no se sentia representada per aquella versió d'ella que sortia a pantalla. Salvant totes les distàncies, eh? Però no sé si la Rosalia acaba d'estar gaire contenta amb la seva feina a la sèrie, perquè se sentia amb síndrome de l'impostora. Ella no és actriu.
Clar, però en aquest cas és una sèrie super reconeguda, amb un prestigi increïble, és Eufòria.
Sí, és
no?
Molt diferent.
Molt. Jo crec que ella n'està contenta perquè fins i tot encara que coincidir-vos que no ho has fet tan bé com tu voldries, no? El síndrome de l'impostor, aquests dubtes que podria arribar a tenir. És el que diuen, Roger, estàs participant en un projecte tan gros, amb tanta rellevància internacional, que no només et situa com a actriu, sinó que et col·loca realment en un star system mundial de famosos molt potent, que jo crec que n'has d'estar orgullosa per força i que n'acabarà fent promoció. Crec que senzillament ara no n'ha parlat més perquè tampoc hi havia molta informació i suposo que també no podia explicar-nos gaires coses. I està ocupada, us ho recordo, ballant la Cinta o Marta amb una boina ballant a París.
Amb la Loli.
Està molt ocupada, realment.
Fa patir molt la sèrie, eh?
Molt.
Però patir en el sentit que ja es veu...
Lenta,
que suarem, no, que suarem tots.
Que serà sempre
una
fa patir,
trama,
eufòria.
Una trama de màfies, droga, tirotejos...
Sí, tota aquella cosa que al principi sí que tenia més d'institut, que és veritat que ja era fosca, però hi havia aquest punt de llum, ja no hi serà.
I, de fet, és des d'on nosaltres hi connectàvem, perquè estava marcat en una escola, en un institut, no? Que és una cosa que és comuna a tothom. Això ja a mi se m'escapa.
És una altra sèrie, totalment.
Potser sí que l'haig de començar, Eufòria.
No l'has mirat, eh?
No,
doncs, Roger, què feies tu el 2019?
N'he trobat el... Ah, això és del 2019, arrenca.
Ah, no ho sé, o encara abans, no, no me'n recordo.
La primera jo crec que d'abans i la segona temporada jo diria que ja era pandèmia.
De fet, amb la pandèmia es va endarrerir molt tot.
Clar. Hi haurà un moment Casa de Papel, Narcos i tot aquest altre, aquest altre univers.
Són coses molt diferents,
molt diferents.
La sèrie s'estrena el 12 d'abril del 2026, per tant, d'aquí poc. Roger, tens temps de posar-te al dia amb les altres temporades.
Arribaré el dia.
A HBO Max. Hi ha ganes.
Molt bé, mira, a 6:45 de la tarda, passem un moment pel WhatsApp, al 677-27-1058, perquè un oient ens aporta nous detalls del petó entre Anna Castillo i Pablo Alborán.
La persona que mejor... O sea, no sé si mejor, pero la que más me ha sorprendido para bien... Pablo Alborán. ¿Pablo Alborán besa? De locos.
Amor, wow.
Yo nunca, o sea, no me, es una cosa que yo no me esperaba que yo pudiera decir, ¿sabes? Como...
Aquest és un fragment del podcast d'Origin of Food Show que hi vam comentar aquí al programa. Doncs bé, aquest oient ens resol un dubte que vam tenir. Diu, Marta, es veu que el petó entre el Pablo Alborán i l'Anna Castillo va ser en un càsting, per això ahir no vau trobar en quina pel·li o sèrie era. Per tant, és un petó que no ha sortit mai a la llum. I també ens passa als comentaris que l'Álvaro Mel i el mateix Pablo Alborán han posat el reel que ha compartit el podcast, comentant el tema del petó. I l'Álvaro diu, ara hauré de fer un petó al Pablo Alborán. I el Pablo contesta, tu també, nanita, volguent-li dir que ella també va fer molt bé els petons, diu, me parto, nunca olvidaré ese casting con el permiso de Mel. Vull dir que hi ha molt bon ambient entre aquests tres.
Potser poden fer un trio. Mira. Bueno, podés precipitar, podés una mica massa.
No, però això vull dir...
però cal.
L'oberts que són, aquesta gent.
Oberts?
Home, sí. Home, estàs d'una altra pasta.
És
no
a dir...
Depèn. Estem generalitzant, ara.
No, aquesta gent, volem dir ells tres, no?
No, bueno... Què et pensaves que deia? El col·lectiu de...
Aquesta, sí.
D'actors.
I jo crec que l'Álvaro Mel i l'Anna Castillo tenen una relació molt tancada.
Tenen una relació, ja ho va explicar l'Anna, a la Torre, quan va visitar l'Alba Riera, sí. On es pot fer morrejos de festa, però ja està, en
ja
principi.
Ja està, morrejos de discoteques.
És una relació oberteta.
Allò,
una escletxa.
Per mi... Ben bé un pam oberta, eh? El fet d'emmorrejar, per mi...
A mi saps què passa? Que si la porta ja està un pam oberta, és a dir, ja has fet el clec de moure el pam... A mi em sembla que...
Se't foten al menjador de seguida.
Em sembla que és molt fàcil fotre un cop i obrir-ho tot i que tot caigui al terra, saps? O sigui, de seguida t'ho desmunta, però això és perquè jo estic feta d'aquesta pasta. Jo si emmorrejo penso...
Clar, no saps posar el límit, ja.
No? Tirem endavant.
Però tal com explicava ella, era un morreig de diversió de festa,
sí,
eh?
De discoteca.
No guarro.
Jo no el toco, per això, aquest morreig. Vull dir, jo mai m'he morrejat totalment.
Jo no el conec, tampoc, el morreig.
Jo què sé, doncs un morreig, per exemple, amb algun amic gay.
Exacte. Ella parlava més d'aquest tipus de cosa, que nosaltres, jo no practico.
No mireu, jo tampoc.
Ah, no,
la Marta, perdona!
Em sembla meravellós que el practiquis, Marta.
La Marta Montaner.
Jo vaig dir que...
Sant Tomà, quan vam fer el tema Anna Castillo, i va explicar que es morrejava de festa i tenia aquest punt, aquest pamet obert a la porta de la relació... La Marta va dir que li encantaria sortir de festa i morrejar-se amb amics gais. Vas dir això que jo et vaig dir, no m'encaixa, no m'encaixa amb tu.
Per què no?
I tu vas dir això, treu-me del calaix.
Ja, un moment, a veure, Marta.
Dic, escolta, cap problema, no, ja anem quan vulguis.
No em faig responsable tampoc de les declaracions de fa 6 mesos.
No, han caducat totalment.
O no, però allò de m'encantaria crec que no fa per mi. Allò de m'encantaria així...
No era més aviat un desig, sinó que era... una opció
segur que
més...
Segur que m'ho passaria molt bé, eh? FOMO, de vegades, de ser l'Anna Castillo. Moltes vegades, sí.
Jo, en general, però clar, en aquest cas no em crida l'atenció.
No passa res,
cadascú. Que li facin il·lusió coses diferents, és molt sa, això.
Ja se sap com està el llibre de gustos.
Ah, sí.
Ara feia molt que no ho dèiem, però... Ben en blanc.
Sí, sí, sí. No ha canviat, Segueix així, sí.
Llibre de gustos, nena.
I així ha de seguir.
Segueix així de des que l'ésser humà fotia pintures rupestres, m'entens?
Mira,
en aquella època tu foties una pintura i ja no li agradava tampoc a tothom, El teu company, allà potser deia, mira aquí...
Quina merda de mamut has fet, però bueno, si a tu t'agrada, ja t'espatllaràs.
I l'altre deia, saps com està? No, un llibre de gustos.
Sí, festa al
tu. I això que no hi havia llibres, imagina.
No.
Saps com està, oi, la paret dels gustos?
Mira, tenim una notícia que sap greu donar-la, però que...
El nivell està molt alt avui, Ai, sí, es veu,
L'hem de comentar, tenim la Musca a la infermeria de perfectes del que no surti d'aquí. És un ingrés molt recent, no conec els detalls, però bueno, una abraçada des d'aquí a la Musca.
Home, i tant, una abraçada molt forta. Ja vam explicar al programa que l'Irma s'havia lesionat esquiant a principis d'aquest any, i en principi, segons ens havia informat ella mateixa, era un petit esguin sense importància. Però... es veu que la cosa s'hauria complicat, tal i com ens va informar ahir. Estàvem tan tranquils sopant quan de sobte Irma Farelo va publicar una imatge al seu Instagram on la veiem asseguda a una cadira de rodes amb el genoll clarament operat i amb un text de descripció que diu: "Tot futbolista es trenca el lligament creuat anterior en algun moment. Aquí, el meu primer dia de 80 en aquesta oposició. 2026, porta't bé." Ha hagut de posposar compromisos professionals a causa d'aquesta lesió, que no és broma, que és una lesió molt complicada, com, per exemple, la presentació de l'espot del carnet jove, on havia d'assistir demà, que ens hi havíem de trobar i feia il·lusió.
Correcte.
Però per motius de salut, evidentment, no podrà ser. També us dic que a l'infermeria del que no surti, on hi ha tres infermers clavats a nosaltres, us ho heu d'imaginar, com un bessó cada un de nosaltres, però que són els infermers del que no surti.
Molt atents, molt educats, amb una rialla sempre.
Molt professional. La meva bessona infermera ha estudiat infermeria a la UB. No sé la vostra.
La meva... el meu, bueno, el que vulgui ser ell, a la UBIC. Infermeria
a la UBIC. Molt per el teu bessó.
La meva amb tu. Van ser companyes de pis, també.
Sí,
s'ho van passar molt bé.
Són més amigues elles que tu i jo?
No, és impossible.
Espero. Doncs res, això. Nosaltres seguirem de prop la recuperació de la Irma.
I un petó des d'aquí, que sabem que escolta molta ràdio ja de normal. No vull pensar ara estant a casa i fent repòs.
Com s'avorrirà.
Era el seu any, de descansar i tot.
Sí.
Era l'any de descans i relaxació.
Sí, com el llibre.
Com el llibre de l'Otessa Mosfer.
Bon llibre.
Després et vas llegir l'Abbona, el següent que va fer.
Sí, però que es va publicar posteriori, però s'havia escrit anterior a l'altre, o no? Pot ser.
No t'ho sé dir.
És el d'un borratxo navegant?
No.
No és aquest.
És un llibre situat en una època medieval fictícia,
no,
on hi ha un senyor feudal que es posa raïms pel cul.
Ah, no, aquest no.
Què?
No vaig trobar.
Sí, desconnecto un moment.
No.
Sí, tens raïms al cul d'algú. Bé, passen 6 minuts a 2:15. Enrere queden els dies d'emborrejar-se pels carrers de Madrid amb la Paula. Tsitsipas torna a estar enamorat.
Hola!
Ha anat ràpid, però vull dir, això no ho jutjo. És simplement una descripció que en menys d'un any ell ha trobat un altre amor.
El tenista grec.
El déu grec, també. Ella es diu Kristen Toms. És una noia nord-americana de 28 anys, la mateixa edat que la Paula Badosa. I la Kristen va viure una etapa molt curta com a tenista professional, també en el seu moment, però amb uns èxits tan modestos que al final va decidir retirar-se.
Dolent ets.
No, és veritat. Vull dir, no va passar dels primers anys com a professional, que és dificilíssim.
És bona història, perquè hi ha molta més gent com la Kristen que no com la Paula Badosa.
La majoria de gent es queda a mig camí.
Tots els meus nòvios sempre havien sigut tan bons jugadors de futbol. Fins que es van lesionar. Ah, mira, se'ls ha arruïnat la carrera. Podrien haver sigut Leo Messi.
Tots els nois d'aquest país pensem que haguessin pogut jugar a primera divisió.
Tu, perdona, però podries haver realment jugat. No sé si a primera, però...
Veig que en Chichipas té un patró de noia, no? Roseta, ulls blaus, això li funciona molt.
Li funciona moltíssim.
Compartiu prototip totalment, Roger.
És veritat que la Kristen és més baixeta que la Paula Badosa, que fa 1,80 m, però sí que estèticament s'assembla moltíssim. Ull clar, cabell ros.
Pel que fa a la seva relació amb en Tsitsipas, encara no en tenim gaires detalls, però sabem que han viatjat plegats a Namíbia, a l'Àfrica. Ho sabem perquè en Tsitsipas ha penjat un videoblog del viatge al seu canal de YouTube,
què?
On hi surt la Kristen i d'aquesta manera confirmen la seva relació.
Was slightly injured and I just wanted to help you.
And we still couldn't catch him.
I had a...
He's injured and we still didn't win.
Imagine.
That's
so he was injured. We tried our best. And that means that I need to get fit for 2026. That's what it means.
En aquestes imatges són dos guapíssims caminant pel mig de Namíbia, pel mig de...
Això ho ha gravat un videògraf professional.
No, és que es veu que en Tsitsipas és un boig dels blogs de YouTube. I ell intenta, quan pot, fer viatges i s'emporta un equip de rodatge i fa videoblogs de fins a 30 minuts.
Té un petit plex a dins.
És que sí. Fa de plecs i parla amb la gent de Namíbia i van a fer safaris i a més diu que li va molt bé això de viatjar perquè ha tingut un 2025 esportivament, es veu que horrible, que li han anat fatal, que ha baixat del rànquing del número 3 al número 30. Jo entenc que també ha passat factura potser el trencament amb la Paula Badosa.
A més, us recordo que Tsitsipas ve d'una família de tenistes molt exigents, com ja acostuma a passar, també en el sector de l'esport, però especialment tinc la sensació amb els tenistes, que és una professió heretada i que el seu pare sempre ha sigut molt dur, etc.
Sempre hi ha pares molt durs sempre. A darrere dels tenistes. Doncs això, diuen que ha decidit fer un retir espiritual al país africà perquè ell necessitava amarar-se de la naturalesa i dedicar temps a un dels seus hobbies preferits, que és, per una banda, l'amor i per l'altra, la fotografia. Si us hi fixeu,
l'amor com a hobby.
Va amb una càmera de fotos enorme, tot el rato penjada al coll, perquè li encanta fer fotos. També diuen que ha aprofitat aquests dies per fer detox digital, que no s'ha connectat a internet. El que dèiem, el vídeo està superproduït, dura pràcticament mitja hora, i si no sabeu què fer algun dia d'aquests, us el podeu posar. Veureu una mica en Tsitsipas a Namíbia, per si us interessa.
Jo no m'ho puc posar, perquè
per em sentaré...
Jo crec que la Paula no se l'ha posat.
Jo crec que sí.
Sí. Jo també crec que la Paula se l'ha posat.
Però saps allò? Però no de seguida. Ella va pensar, no me'l posareu, he d'aguantar. Però aquell moment de llit, a la una de la nit amb el teu telèfon, que dius, vaig a mirar, no ho puc suportar, i finalment te'n passes el vídeo del principi fins al final, que no ho potser va plorar, eh? Que se'n col·loca malament al mig del
veure. A veure
si he publicat alguna cosa. Saps la típica història de quan el teu ex fa alguna cosa? Que tu dius, vols dir, també sóc aquí?
Està publicant bastant perquè li estan molt bé els partits que està fent últimament la Paula.
Tot professional, veig. Tot coses de tenis.
Està molt guapo, Tsitsipa, sap greu, però és la realitat.
Bé, farem una pausa, en 4 minuts arribem a 3:15 i de seguida saludarem en Jaume Miranda perquè comentarem l'últim assaig que hem vist de l'oreja de Van Gogh, que fa patir una miqueta.
Sí.
I per altra banda es veu que hi ha uns canvis empresarials també a l'empresa que hi ha darrere del grup. Ara ho comentem.
A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
Comença bé el dia amb el nou Activia Kefir. És boníssim. Amb llevats de kèfir i probiòtics naturals. Deliciosament bo per la teva microbiota. Activia.
Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
Eres la reina del pop. Una diva sin nombre, un montón de ilusió. Eres facturas de alcohol. Una foto borrosa, una flor sin olor.
Jaume Miranda, molt bona tarda.
Mira, no sabia quina cançó posa de l'oreja de Van Gogh. He dit, posen una animada que en Juliana ballarà.
No, és que ens agraden totes. Aquesta és la virtut de l'oreja de Van Gogh.
Queda molt bé, sí. Aquesta cançó.
Jo també ho penso.
És que parla de tu.
I perdona, però a més la tinc traduïda al català. Soc de vegades aquesta mena de gent i els karaoke la canto.
És que l'has afinat a la perfecció, t'ho juro que hi havia
no,
un moment
vibrato,
que dius...
Sí. No?
Gràcies, família. Necessito aquest suport i jo noto que
ara
vosaltres
que comença...
no sabeu i me'l doneu.
Ara que comença l'altra eufòria, el de 3CAT.
Uf.
No has fet els càssics
d'Eufòria? Home, vaig anar a visitar-los, per això.
Però vas cantar? No.
No
recordo. No vas cantar.
Jo pensa que anava aquell dia, ara ja ho puc dir obertament, amb una ressaca, però d'aquestes mortals, i us recordo que feia molt de sol, i encara pitjor, hi havia tot de gentada cridant tothom, perquè hi havia uns altaveus que se't posava, que jo sentia la gent aquí cantant-me. I tothom canta fatal allà en aquells càstings.
Si no treballessis a la ràdio i aquí, jo crec que series una candidata a entrar i a passar els càstings, com a mínim d'Eufòria.
També t'agafaria per la quota de personatge. És a dir, que hi hauria la cosa del talent musical, però també el show que donaries.
Escolta, nois, coses que podrien haver passat en una altra vida.
No, sort que tenim nosaltres.
Home, i tant.
Jaume, escolta'm, tenim novetats de l'Oreja de Van Gogh i començarem parlant per la seva estructura empresarial, perquè ja hem explicat molts cops en aquest programa que darrere dels grups hi han empreses perquè s'han de facturar, s'han de pagar les nòmines i hi ha diners.
Sí, bé, ja ho sabeu que Namaya Montero ha tornat a l'Oreja de Van Gogh com a vocalista i aquest 2026 faran una gira per tot l'estat espanyol, però també estrenaran un nou àlbum amb sa veu de Namaya, de 9 anys després de la seva última col·laboració a un estudi. I també sabeu que en aquesta nova etapa hi ha hagut baixes importants. Per un costat, la de Naleire Martínez, ets vocalista del grup, però també la guitarrista de l'Oreja, Pablo Venegas.
Que va plegar just quan toca, va plegar la
toca buscar Pablo Venegas a Google per saber quin dels quatre era.
Clar,
perquè,
és allò,
la cara, quina
tothom
cara
sap
feia,
qui
aquest.
És, però pot ser qualsevol dels quatre, saps?
És que ara mateix falta les fotografies, bàsicament.
Se l'han canviat per un noiet.
Que tampoc et sé dir...
Escolta, la cançó nova és boníssima, eh?
Haurem de parlar d'això.
Jo creu en Dios!
Ara ho parlarem, també.
Ai, m'encanta a mi aquesta cançó, és boníssima, la trobo brillant.
Bé, que en Pablo Venegas s'ha desentès d'aquesta nova era, ho sabem des d'octubre, però tot semblava que s'havia acordat de forma amistosa entre ells. De fet, l'Oreja de Van Gogh publicava un comunicat oficial on se deia que el nostre estimat Pablo segueix formant part de la banda, encara que en aquest cop no pujarà als escenaris amb nosaltres. Ha decidit parar i disfrutar de més temps amb els seus, a més d'explotar nous reptes professionals. Com deia, tot semblava que fluïa de forma afectuosa i pactada entre els integrants de l'Oreja, però no és així.
Movida en la Oreja de Van Gogh, dejan fuera a Pablo Venegas en una nueva empresa. Os lo cuento todo, pero antes soy Javi Hoyos, seguidme para más salseo.
Jo volia posar en Javi de Hoyos.
Ara feia molt... Sí, feia molt olla. No està traient gaire cosa, no és per pressionar-lo, però últimament...
Ho recordo que jo vaig parlar amb ell fa poquet, personalment, perquè m'inquietava que no hagués publicat el tema de la Loli i la Rosalia, perquè hi havia certa tendència a l'homofòbia en alguns mitjans, que ja feien o no article, o quan el feien era l'amiga íntima, quan, de veritat, si fos un noi, haurien dit ja el nòvio. I li vaig preguntar i ell em va dir que senzillament, bueno, que no, vull dir, que no ho feia perquè la Rosalía havia dit com molts cops que estava soltera i tal, però que en principi seguiria igual d'actiu.
Potser està una mica saturat, eh?
Ara estem creant potser un alarmisme que no és pertinent, eh? Però bueno, és veritat que l'estem fent servir menys nosaltres
ritme,
i això indica alguna cosa.
Jo crec que també és perquè és veritat que no hi ha hagut gaires bombes informatives de personatges que nosaltres tinguem en comú.
Clar,
en canvi, sí. Ell sí que està parlant dels 18 anys del Roscón, el fill aquell de les famades.
Sí, dels Army Awards i tot això que ho va cobrir a la Catifa.
L'altre dia estava un musical i va sortir un moment també per fer un TikTok.
Que l'adorem,
no sé.
Me l'interpreteu, família.
No, sap greu, mai. També. A veure, el tema aquest.
Sí, com publicava El Mundo en exclusiva, l'Oreja de Van Gogh s'ha reorganitzat empresarialment i n'ha deixat fora en Pablo Venegas. Han constituït una nova societat, Producciones Musicales La Gira SL, on ja no figura el guitarrista. Lo que dona a entendre que no és una pausa amistosa per motius personals, sinó que és un adeu definitiu.
Però, tu creus? No serà aquesta empresa per fer la gira del tour?
Clar, i suposo que si ell no hi participa,
clar,
deu
si
mèrit, doncs tampoc
clar,
és just
si té sentit que ell no hi figuri.
Sí, té sentit, però hem de connectar això amb un rumor que neix l'any 2007, la temporada en què va marxar, bàsicament, Namaya Montero de la banda de l'Oreja de Van Gogh, perquè en aquella època se va dir que Namaya va marxar del grup precisament per la seva enemistat amb en Pablo Venegas aquest. O sigui, no sé exactament
Déu
si
meu.
Això podem interconnectar les informacions. Tot i així, en Pablo encara forma part de lo que seria l'Oreja de Van Gogh SL, que és l'empresa encarregada de gestionar els drets i royalties de sa banda i de sa qual són socis els 5 membres fundadors. Ja recordareu que Namaya Montero sí, però Naleire mai va formar part d'aquesta societat.
Per tant, jo crec que és per temes de gira, però vaja.
També et diré que
potser també
se suma a aquests rumors que puguin ser certs.
Perquè és un rumor que per mi per força, perquè hi havia en realitat molta rumorologia sobre per què havia marxat. De fet, aquests dies justament està tornant a sortir la llum la possible relació que haurien tingut en Xavi i la Maia, en Xavi, un altre participant de l'Oreja de Van Gogh, que sempre s'havia dit que no, però després ell va publicar el 2015 aquella cançó que canta ell, que es diu Tan Guapa, quan ja hi havia la Leire, etc. L'altre dia la compartien...
Però la canta en Pablo?
No, el Xavi, això.
En Xavi.
El Xavi.
I la Maia comentava i deia té que reparar sempre... Que... semblava entendre que sí que havien estat nòvios durant 5 anys, fins i tot hi havia la xifra de la Maya, fueron 5 anys preciosos.
Uau!
I poder, jo què sé, hi ha tanta cosa allà barrejada que allà devien passar unes barbaritats.
De tot, amb tants anys, i jo sempre he pensat que la Maya va plegar pel motiu pel qual pleguen moltes cantants i molts cantants d'un grup, i és que perquè si et plantes tu en solitari, guanyaràs molts més calés si segueixes tenint l'èxit que tenies. I molta gent ho fa, vull dir, això s'ha repetit
sí,
històricament.
Sí, dirigeixes més la teva línia editorial musical, perquè al final l'Oreja de Van Gogh qui escrivia principalment eren ells, no ella. Mm. Llavors supos que també volia dirigir la seva música en el seu camí.
I la Maya ha fet discos excel·lents, perquè el disc Amaya Montero...
El primer que va fer en solitari.
És el primer i és una barba... A mi m'han funcionat tots, però sí.
Vull dir que econòmicament ella va passar a ingressar-ho tot quan abans ho havia de repartir amb quatre persones més. Mm-hmm. Bé, en tot cas, aquests canvis que s'han produït a la part empresarial de l'Oreja de Van Gogh, i ara anem a la polèmica d'aquestes últimes hores.
Salsa de calçots Ferrer, la que fa sucar i repetir, l'autèntica per la millor tradició. Hi ha secrets que no es poden explicar, però el de la calçotada el sap tothom. Conserves Ferrer amb el que no surti d'aquí.
No sé si pensarem igual, ara, amb això que sentirem, però, bueno, en tot cas, situem-ho. Primer, Jaume.
Bé, com dèiem, en maig arrenquen una gira de retorn, l'Oreja de Van Gogh, per tot l'estat espanyol, i ja comencen els preparatius per aquest show. I just aquestes setmanes, perfil oficial del grup compartia un vídeo d'un assaig grupal. Un vídeo que ha portat molta cua per la seva pèssima qualitat sonora.
Clar, es veu el grup assajant en un local d'assaig i el so és el que és el que acabem de sentir.
Bé, però sí que se percep que Namaya, més enllà del mal so de l'acústica de la sala o del propi vídeo, Namaya no acaba d'afinar del tot, no?
No arriba.
Sense ser jo tampoc una nina d'OT, però...
No arriba.
Sense ser la nina d'OT. Oh, my God.
Estic en procés.
Ella ha publicat fa una hora una foto, bé, un carrusel de 3 fotos a Instagram.
Aviam.
Justament amb part de les lírics que acabem de sentir de la cançó aquesta de Muñeca de Trapo, on diu "No tengo miedo al fuego eterno". Com dient, estic veient tot el que dieu de mi.
Mhm. Sí, perquè
encara us en dono 2 tasses més.
Exacte, la llavissada de comentaris negatius a xarxes socials ha estat brutal. Gent que acaba de subir mi autoestima com a cantante, cantar com Kiko Rivera, etc. També he de dir que aquesta cançó, Muñeca de Trapo, és curiós que la seleccionin per penjar-la, perquè Muñeca de Trapo és una de les poques cançons que ha escrit íntegrament en Pablo Venegas i era la cançó preferida d'Ana Leire Martínez de l'etapa Amaya. No sé.
Qui ho vulgui llegir com una provocació...
Sí, a lo millor jo
podrà.
Aquí estic fent sobrelectura de coses, però mira, jo ho he deixat anar.
És tan bona aquesta cançó que jo per això ho entenc, que senzillament digues, és que aquesta cançó que és un hit...
Aquesta gent necessita un community manager.
Urgentment,
perquè per mi l'error és qui grava aquest vídeo i el decideix pujar, perquè potser estaven provant el to i llavors diuen, escolta, baixarem una mica el to i ja arribaràs. Vull
sí,
dir que
a part
estaven
és que
provant.
Tampoc pengen moltes coses, llavors el poc que pengis,
mira tu,
exacte. Jo, per cert, estic buscant feina perquè n'he perdut vàries aquest gener. Me propos com a community manager de l'Oreja de Van Gogh, si ells ho volen, no?
M'encantaria.
Ja està.
Jaume Miranda, community de l'Oreja.
Ho faria genial. També seria una mica raro, perquè si ho fas... O sigui, seria molt divertit si ho fessis estil mossèn Miranda, però també podria ser molt sorprenent pel fan mitjà de l'Oreja de sobte.
No ho pillaria.
També hi hauria un problema i és que vos ho filtraria tot a voltros.
Segur.
Llavors crec que això seria una discrepància amb el grup, no?
Segurament.
Aviam, posa-la, Fran.
Deixa'm sentir-la, Julià. Hay más preguntas que respuestas en la aurora boreal. Somos los dos, polvo de estrellas, misterio, luz, lo que cambia.
Jo al principi ni fred ni calor amb aquesta cançó, però a mesura que la vaig escoltant m'està agradant molt. És la nova cançó de l'Oreja amb la Maya al capdavant.
A mi no me funciona gens.
Però és molt Oreja, aquesta cançó, nois?
Sí, és que sona molt Oreja.
Sí, potser sí.
Amb aquesta temàtica com molt de looks, de sobte, d'aquesta frase. Jo crec que em diu per la meva manera, hi ha més preguntes que respostes a l'Aurora Boreal.
A mi la lletra no m'agrada, però la música sí.
Però és
sí.
Bona, és bona.
Sí que s'ha d'aplaudir el look de la presentació d'aquest single, de la gala de cap d'any, amb aquest com a bric, edredon, no sé què és això.
A mi ella m'agrada com va. La Maya va amb un look totalment blanc i, com diu Jaume, sembla que porti, en comptes d'una jaqueta, un edredon, a més, anar amb una caputxa molt bèstia, tal. El que em falla d'una manera bestial, i és una falta de respecte directament, és els modelets dels seus companys que estan al darrere, literal, amb la jaqueta d'en Roger, la Nuraca, aquest negre sí. Que porta tots els nens de 15 anys.
Bueno, perquè potser
que semblen
no
tots
els dona la gana.
Escombraries. Doncs però ho sento molt. Però
molt representatiu del que ha passat sempre amb aquest grup.
Sí.
Que és que la dona sempre a la lupa...
I ells sempre
allà,
en segon
el
focus, o tercer pla.
I és que ells poden fer la desgràcia més gran d'aquest planeta que ningú els dirà res.
També per lo bo i lo dolent, Marta?
Exacte.
Perquè també, pobre, vull dir-te, pobres, passen realment sense pena ni glòria. El Pablo se'n va i ens és totalment igual, saps? I la Maya marxa i va ser un daltabaix.
Però en un món de tanta polèmica, això els beneficia.
També. Però clar, la gent no els estima tant, tampoc.
Bé, deixeu-me dir que estem escoltant, per qui no se n'hagi donat compte, Todos bailamos la misma canción, que és aquest primer tast de la nova etapa de l'Oreja de Van Gogh amb na Maya Montero, i 15 dies després de la seva publicació, la repercussió ha estat molt mediocre. He estat mirant i el single va debutar en el top 51 de la llista oficial de vendes, no figura la llista d'èxits de Spotify i és la cançó número 49 més punxada de l'estat espanyol a ràdios. És a dir, per ara està tenint un impacte molt modest, no, podríem dir? No està sent un gran èxit, tenint en compte lo molt que s'ha parlat d'aquest retorn?
Això és veritat, i més havent estrenat la cançó per les però... campanades. Et dic que el meu cotxe no ha parat de sonar, però ja entenc que no represento tota la societat.
Però quan portes tants anys fent música, és molt difícil tornar-te a col·locar a dalt de tot.
Sí.
Sí, estem però acostumats a Rosalia, que és un cas com excepcional, però és que l'Oreja porten, què, 25 anys?
Però estem parlant d'un grup que, a part de que ja sempre ha tingut molt d'èxit, ha gaudit de molt d'èxit a Llatinoamèrica i a l'estat espanyol, és que el darrer any i mig ha gaudit d'una gran publicitat no pagada. Llavors, sorprèn que aquest single hagi com defallit una mica per el camí, no?
I sorprèn també en contraposició a l'èxit que han tingut totes aquestes cues virtuals per comprar entrades per la seva gira. Bé. Juliana, ja sé que entens. Roger...
Jo no, saps que
això,
no sé si en
Marta,
tinc.
Això, Marta, disculpa, era una qüestió privada. Ara... Jo no volia explicar-ho perquè, evidentment, em sento com el puto cul i volia amagar aquesta part de mi que
però
considero
per
la persona absolutament maldada.
Ho he dit a la ràdio fa dues hores, que hi aniràs.
Ja, això ja era públic, Juli.
Jo no ho sabia, que no podia ser públic.
Jo volia que fos demano perdó. Secret, perquè jo vaig estar molt en contra i va ser la meva creuada personal d'aquest retorn per les formes, no perquè estigués en contra realment. I després, com que sóc una puta hipòcrita i per sobre de tot sóc una fanàtica de l'Oreja, el meu amic Abraham em va dir anem-hi i anem.
Tots tenim contradiccions i anar a aquest concert és tornar a connectar amb el nostre jo del 2000...
En
el meu cas, 2000.
Sí, no t'has de justificar. No us heu de justificar.
En el meu cas, connecto amb totes les Julianes, perquè l'Oreja de Van Gogh m'ha acompanyat
tota
a totes
vida,
les etapes de la meva vida, amb tots els discos que han tret. És que estem parlant de que en Roger i jo surt un disc el 2017 de l'Oreja, ens l'escoltem. Vull dir, és un nivell de friquisme molt extrem. No és com, ai, ens agrada la playa. No. La cosa és sèria.
Són els vostres diners, feu el que vulgueu.
Sí, no entenc per què t'estava justificant.
Sí, molt bé. Èticament em sembla molt lleig. Jo estic en contra del que han fet l'Oreja de Van Gogh amb l'Aleire.
Ah, va. Què està fent l'Aleire? La vaig a mirar. A veure què està
mira,
fent.
Mira, jo vos he de dir que l'Aleire ha estat revisant una mica les seves xarxes socials i està molt tranquil·la enfront en aquestes polèmiques de l'Oreja de Van Gogh. No ha fotut ni una paraula pública, no ha dit absolutament res i està molt tranquil·la promocionant la seva pròxima gira internacional, que té concerts per tot Llatinoamèrica i també per l'estat espanyol d'un tamany molt més modest que l'Oreja de Van Gogh. Per exemple, a Barcelona crec que farà un concert a la sala Ratmetat, vull dir, no és el Palau Sant Jordi, però va omplint, està bé, el seu single Mi Nombre crec que funciona molt bé a Spotify, té 10 milions d'escoltes, 9 són meves, també t'ho diré. Llavors, escolta, ara també t'estic defensant en l'aire i jo també
no
vaig en el concert de l'Oreja. O sigui,
sí, ens ho farem.
Sí, clar, anirem a ballar.
Sí, ens ho passarem molt bé.
Tinc moltes ganes que li vagi bé, però no serà gens fàcil, eh?
Poc a poc.
No li serà gens fàcil, però espero que li vagi bé.
Sí, clar, el Coliseu no se va construint un dia.
No, home, no. Ni molt menys. Jaume Miranda, moltes gràcies.
A vosaltres.
Que vagi molt bé. Demà hi tornem a partir de les 6 de la tarda. Ara fem una pausa i de seguida tanquem la tarda amb en Garriga.